Avui a l'entrevista us oferim la possibilitat d'escoltar el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que va ser present a l'Ametlla de Mar el passat dissabte, on va participar en la reunió d'aquesta entitat, la reunió anual, l'assemblea anual que va tenir lloc a l'Ametlla de Mar. Vam tenir la possibilitat de parlar i fer-li algunes preguntes, sobretot la principal, en la que havia recaigut el més important de la reunió i de l'assemblea, que era la crisi del sector pesquer.
Bueno, el sector pesquer és ben sapigut que estem en una crisi, a dins d'una crisi, des de l'any 2098, sobretot donat l'afectació del preu del peix en relació al preu del gasoil, que és pràcticament la matèria prima, és una de les causes fonamentals. Jo diria que el preu del peix ha augmentat, amb dates de la conselleria, un 30,5% en els últims 10 anys, mentre que l'IPC ha pujat un 35,5%. En realitat, el preu del peix ha baixat, per tant, i en canvi el preu del gasoil ha pujat un 170%. No és l'única causa, hi ha barcos que no gasten tant de petroli i tenen la mateixa crisi. Tot el tema de contaminació, evident i importantíssima, i molts altres temes que afecten el pescador, s'estan definint per part de moltes organitzacions com a sobrepesca. Evidentment, la contaminació no sobrepesca, i qui més pateix la contaminació és el sector pesquer. O sigui que ens estan presentant una mica com a culpables del que som víctimes. I aquest tema que fa? Pues de que en aquest moment el sector pesquer, un mariner no es guanya la vida, evidentment el sou li ha baixat en 10 anys més d'un 50% en poder adquisitiu, i els empresaris que tenen les barques, que no deixen de ser tots pescadors, pensem que dins del sector pesquer, salvo rares excepcions, tothom no és més que un pescador, pues està en una situació que el problema és per tornar les hipoteques que tenen per la reconversió de flota o pels barcos nous que han fet.
La globalització també és un altre problema, no?
La globalització jo diria que ha sigut el gran problema. Quan es fa la globalització, pràcticament a Europa s'està eliminant el sector primari. Sempre sembla que a Europa havíem de fer xips, havíem de fer els grans projectes industrials, científics i tècnics. La realitat és que aquests tercers països, que semblava que havien de ser els que havien de pescar, els que havien de conrear l'agricultura, en realitat són els que estan fent aquests projectes científics, i nosaltres crec que sobretot amb l'atur que tenim hem de començar a canviar de mentalitat i buscar la manera de potenciar i ajudar a que continuem tinguent un sector pesquer eficient, igual que l'agrícola, que el ramader i que tot aquest sector primari. Si no ho fem així, evidentment crec que ens estem equivocant d'una manera important, i quasi bé li voldria dir una frase. Jo crec que dins del mar l'espècie més amenaçada avui en dia és el pescador.
Vostè parla de moviments foscos darrere d'aquestes maniobres que no s'entenen gaire bé. Vostè parla de maniobres sense sentit.
Sí, sí, jo crec que maniobres sense sentit, interessades, no voldríem quins interessos, encara que ho tenim bastant clar, i que darrere d'aquests interessos sempre trobem EMPA com a coordinació de tots aquests moviments. I preocupa, perquè això pot fer molt de mal al sector pesquer. Perquè el sector pesquer, sobretot en moments de crisi, hem de tenir clar que hi ha un sol sector pesquer, que és el sector pesquer, i que no podem començar a dividir per tipus de flota, per tipus de barcos. A veure, els pescadors som tots pescadors, tots som iguals, poden haver-hi barcos més grans i barcos més petits, però segur que no hi ha pescadors més grans i pescadors més petits, i crec que hem de treballar units i pel bé de tots.
L'assemblea s'ha fet a l'Ametlla en lloc de Palamós com a suport a la confraria de l'Ametlla en el seu conflicte amb el grup.
Exactament, amb un conflicte que no té raó de ser, i que jo espero pel bé de tots els pescadors, també del grup Balfagó, que puguin arribar a una entesa amb la confraria de l'Ametlla que porti una pau que no s'havia d'haver trencat mai.
Perquè vostès no estan en contra del grup Balfegol.
No, evidentment no com a grup Balfegol. Que estem en contra és que tots els barcos de pesca extractiva han de pertànyer a una cofradia, i jo crec que l'Ametlla és un poble pesquer, això és evident, és un poble que principalment viu de la pesca, que tothom té relació d'una manera o una altra amb pescadors, i que és ridícul la postura i on t'ha arribat aquesta situació. Fins i tot vull destacar que avui a aquesta assemblea ha assistit a l'alcalde de l'Ametlla, el senyor Andreu Martí, i li agraeixo el suport no solament per la cofradia de l'Ametlla, sinó per tots els pescadors de Catalunya, d'haver tingut a bé haver assistit a l'assemblea.
Fins i tot aquesta postura de que tots els vaixells de pesca extractiva han de pertànyer a la cofradia és un posicionament comú a la Direcció General de Pesca.
Exactament, això és llei, no és voluntat. O sigui, un barco pot canviar potser de cofradia, però no pot deixar de pertànyer a una cofradia. I bueno, ja com deia al principi, no vol ser reiteratiu, però sembla ser que, ja dic, que tot és millorable, que segur que hi ha cofradies que poden millorar, que també és molt possible, de fet en aquest moment Europa ja reconeix que les cofradies poden tenir les mateixes funcions que una OPEP, i crec que aquest també és el camí que marca Europa i que hi haurem d'anar-hi, però a través de les cofradies. Jo crec que això és molt important, i sobretot mantenir aquesta representativitat amb un 50% social i un 50% empresarial.
Molt bé. Reforma de la política pesquera comuna. Quins són els temes que aquesta reforma plantejaria problemes a la flota catalana i els posicionaments catalans de defensar el seu?
En un principi, quan va sortir per part de la comissària de Manaquis l'avantprojecte de la reforma política, va sembrar un alarmisme total, fins al punt de que el primer ministre francès, el Bruno Le Maire, deia que això seria un problema sense solució per la flota també de França al Mediterrà. No solament al Mediterrà, també a l'Atlàntic. La senyora Rosa Quintana, consellera de Pesca de Galícia, va dir que seria com un tsunami pel sector pesquer. Jo crec que a poc això s'ha anat suavitzant, i en aquest moment estaríem més a prop d'algo més viable. Però amb el que més afecta, o molt afecta, seríem diferenciar la flota entre flota artesanal i flota industrial, com vol la Comissió Europea o com ha estat treballant fins ara. En aquest moment ja està acceptant temes de regionalització. Evidentment, a Catalunya hi ha una flota artesanal que es pot definir com es vulgui, però la resta de la flota és una flota com a molt costera, litoral, que res té a veure amb la industrial. Jo no vull dir que un arrossegament català sigui com un barco d'arts menors de 10 metres, però evidentment està molt més lluny d'una flota industrial que està pescant a zona Napo, a la zona d'Escòcia, de Maldives o d'un altre lloc, i això ho hem de tenir molt clar.
També s'ha parlat sobre el canvi de mentalitat o canvi de conceptes a aplicar a la flota catalana en quant al tema del desballestament, que és fonamental pel futur del sector, no?
Sí, jo crec que hi ha dos temes principalíssims que avui s'ha parlat moltíssim. L'un és el tema vedes. Es parla molt a la reforma de la política pesquera comú de la sostenibilitat del sector i de la sostenibilitat del mitjà i del medi. Per haver-hi aquesta sostenibilitat del mitjà i del medi, és imprescindible continuar amb vedes biològiques. I l'altre tema és que jo crec que sí que hem de reestructurar la flota, que per arribar a aquest rendiment màxim sostenible això farà falta, però per fer això d'una manera ètica acceptable en el món occidental, i hi haurà de continuar havent-hi la possibilitat de desballestar vaixells per arribar a una flota que sigui sostenible dins de les nostres costes. Evidentment, aquest posicionament jo crec que ha de ser algo pactat entre el sector, el món científic, perquè no tothom ho veu igual, però crec que últimament estem treballant molt junts i que en moltíssims temes ens estem ajustant moltíssim amb les posicions. Jo formo part del comitè consultiu del Mediterrà, el RAC del Mediterrà, i puc dir que últimament amb moltíssimes coses, tant amb les ONGs com amb el tema de definicions amb el món científic, ens hem acostat moltíssim i crec que és el camí.
Per tant, és a dir, continuació política de vedes més impulsar polítiques de desballestament, entenc que és subvencionat.
Evidentment, no hi ha cap altra manera, o és això o fer un holocausto de segons quina part del sector. No seria, crec jo, una cosa ni ètica, ni justa, ni lògica. El sector es qüestiona en molts sentits que verdaderament tot es pot justificar, però a veure, el sector pesquer català fa 100 anys era tot barcos a vela, 10-12 metres, es medien en pams, eren 30-40 pams quan feies un barco, i ha tingut una evolució natural comportada pel tipus de costa que tenim, tipus de foneres que tenim, el tipus de plataforma continental, i en aquest moment el que tenim, el que tenim. Jo estic d'acord que potser fora millor un altre tipus de flota, com amb tots, segur que també urbanísticament, en vez de tenir la quantitat d'edificis a primera línia que tenim, hagués sigut millor tenir un altre tipus de construccions. Però escolteu, hem de treballar amb el que tenim, a on hem sigut capaços d'arribar, i sí que com a sector comprenc que tot això s'haurà de reestructurar amb els anys que faci falta per arribar a aquest rendiment màxim sostenible de la pesca.
Per tant, agraïm al president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors de Catalunya, el senyor Eusebi Esgleas, que ens dediqués el passat dissabte uns minuts per aquesta entrevista que us hem ofert sobre l'actualitat del sector pesquer i amb motiu de l'Assemblea General de Confraries de Pescadors de Catalunya que va tenir lloc dissabte passat a l'Ametlla de Mar.